que ha traslladat l'home al centre hospitalari.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Actualitzarem aquests continguts al butlletí de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que les Balears i les Canàries són les comunitats amb la taxa de divorcis més alta.
Pèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Pèntol. Ja sabeu que aquest programa té totes les lletres i ara té en Lluís que ens acompanya, en Lluís Fortesa, que ens acompanya aquí al control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb el brau, el dimecres és dia de brau a Menorca, ara mos toca saber què passa a les Balears i pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I doncs és el moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Ja hi som tots a taula. Xisco Nadal, com anam?
Molt bon dia, aquí tornem a ser.
Celestia Liga, com estàs?
Som aquí.
I Miquel Jun, com anam?
Ah, bé, molt bé.
Avui una gincana, ara som a l'estudi 2, divendres. Està bé, això? Mm-hmm. Estan canviant d'aura.
Perquè... I després Ràdio 2, a partir de les 5.
Sí, és la tercera hora de programa, d'aquí una hora. Si mos voleu escoltar, serem a Ràdio 2, perquè els nostres companys dels serveis d'esports estan tot preparats per un dia més de futbol i el retransmetrem en directe aquí a IB3 Ràdio, però Tèntol no s'atura i tenim un contingut fantàstic que també, si ens voleu escoltar per Ràdio 2, és molt fàcil, senzillament heu d'entrar a internet i posar Ràdio 2 a l'aplicació d'IB3, que és molt intuïtiu, posa Ràdio 2 i allà...
És molt fàcil, sí.
Molt fàcil, molt fàcil. Però bé, tenim molt de temes avui per explicar a la nostra audiència, començant amb aquest de portada que vos dèiem, i és que les Balears i les Canàries són les comunitats amb les taxes de divorcis més altes de tot l'estat.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo. Una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya.
I
d'ací, Celestí,
explica'm-ho, home.
I d'ací, avui IB3 Notícies ha publicat un article que explica que les Balears i les Canàries han estat durant el tercer trimestre d'enguany les comunitats amb més demandes de divorcis. Són dades que porta el Tribunal Superior de Justícia de les Balears, que durant aquest període ha classificat 516 demandes de dissolucions matrimonials. I aquests dos arxipèlags es troben molt per damunt de la mitjana estatal, que és d'aproximadament 34 demandes per cada 100.000 habitants. A Balears aquesta xifra augmenta fins als 42 matrimonis desfets per cada 100.000 habitants. En aquest article també s'informa que han augmentat un 20% els divorcis consensuats.
No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo...
Que les Balears i Canàries encapçalin la llista, segons aquest reportatge d'IB3 Notícies, pot tenir a veure amb la temporalitat de les persones que les visiten o venen a fer-hi feina. i que l'augment de demandes consensuades pot ser es produeixi per una qüestió econòmica, ja que són molt més ràpides i barates que les que necessiten un judici. Una altra notícia que implica divorcis i les nostres illes és que el Tribunal Suprem ha obligat a una parella de mallorquins que es va divorciar fa més de 20 anys a compartir per tons una casa que tenen a l'illa. Fa 5 anys que viuen un any cada un en aquest immoble després de diverses demandes sobre qui havia d'habitar en aquesta casa.
Passa. Sí,
complicada,
sí.
Aquesta.
Un any per home de viure en aquesta casa. Són moltes qüestions, molt de melons que hem obert, però nosaltres en volem parlar a Núria García, ella és psicòloga. Núria, com estàs?
Hola, com estàs?
Benvinguda. Per on començar, Núria, mam? Per què creus que hi ha més divorcis a les Illes Balears?
Pues crec que, com molt bé apuntàveu, aquest aspecte de la temporalitat fa que hi ha tant de moviment, tantes persones que venen de forma temporal, que crec que hi ha moltes relacions que no ho aguanten. Així que possiblement per aquí hi ha una miqueta la resposta.
És a dir, és un tema d'estabilitat emocional, Ventura. Que no...
Ventura, sí. Jo crec que és una qüestió on cada vegada les relacions demanen, no? Més estabilitat, estar tranquils, perquè ja hem vist que estan tots sols també se pot estar bé, i que, per tant, si no són relacions que ens aportin aquesta seguretat i aquesta tranquil·litat, doncs hi ha moltes parelles que decideixen no continuar.
Vaja.
Jo m'ha sorprès que Catalunya, per exemple, és una de les comunitats autònomes amb una taxa més baixa de divorcis. Segons m'han comentat tu, i vius a Catalunya, no sé si veus més diferències per lo que fa a la temporalitat.
Jo estic a Madrid, i he de dir que aquí a Madrid... Exacte, a Madrid. I he de dir que aquí a Madrid diria que les taxes són semblants, o almenys el que tinc per veure sí que és per escut. Sí, crec que sí.
És a dir, que no trobes... Bé, també és un lloc...
Sí, també hi ha molta temporalitat, molta gent.
També molta temporalitat i molt de canvis. Clar, els canvis socials influeixen, òbviament, en les separacions, però creus que hi ha aquesta cosa de que ara... mos separam més aviat perquè tampoc no tenim aquella resiliència que se tenia un temps?
Sí, aquesta és la part que mos faltava afegir, perquè crec que sense cap dubte tot el que és la cultura de ser immediatesa, de vegades de deixar de banda qualsevol cosa perquè sabem que tenim altres opcions, i de que no hi hagi una miqueta d'esforç o no se posin ganes d'aclarir, de solucionar, de veure si funciona, doncs clar, fa que també sigui molt més fàcil i molt més ràpid deixar-ho i anar a una altra cosa.
Perquè clar, Núria, a la teva consulta passen moltes parelles que te demanen ajuda.
Passen moltes parelles perquè també hi ha molt de moments on la repercussió que tenen els divorcis pues, són els que són. I és vera que encara que han augmentat aquests divorcis consensuats, que també dèiem que hi ha una part econòmica que influeix molt, crec que moltes persones sí que intenten que funcioni, però clar, arriben a teràpia quan la cosa ja està molt, molt malament. Mm-hmm. No hi ha una feina de prevenció, quasi.
Clar, com en aquella cançó, no? Se nos ha hecho tarde. Tu mirada y la mía se hicieron gaviota.
Se nos perdió el amor.
I volaron a l'aire. Clar, ja quan anem a teràpia és quan és tard. I quines són les causes principals que te plantegen? Sense donar noms, que evidentment hi ha aquest secret que tu com a bona psicòloga guardaràs, però quins solen ser els motius més habituals? Que s'han cansat un de l'altre, una infidelitat, que la monotonia ets acabat devorant, per on passaria la casuística més enllà de la temporalitat i que ja no aguantàvem el que aguantàvem abans, però quina seria la gúspida que fa que s'encengui la intenció de la separació?
Pues per una banda, sí, hi ha les infidelitats, que sempre serà un dels temes principals que s'aborden, i per una altra banda, tot el que és la convivència. Hi ha molt de malestar envers la convivència, i quan ja són patrons que se repeteixen i que no hi ha forma de trobar solució, perquè ja tot ens molesta, ja està el més mínim, se fa molt gros...
Què te molesta? Pues
sí,
que molesta de mi?
S'acaba prioritzant especialment personal.
Clar, què te molesta de mi? Que respiris. I clar, ja des del moment en què te molesta, que és de vora respiri, ja se fa com molt complicat gestionar-ho, tot això.
Bé, però tot així, un malestar
Totalment.
Que també és en el carrer, no? Un malestar social. Més enllà d'un malestar dins casa, també.
Clar, sí, sí, és un malestar que t'acompanya, perquè si dins casa teva, que és un espai que has d'estar tranquil, segur, és un infant per tu, doncs clar, òbviament això te repercuteix a totes les àrees on no estiguis, laboralment, personalment, socialment.
Ara, a veure, que el moment social influeix molt i és moment, com dèiem, perquè ara, per exemple, jo avui parlava amb un amic que s'ha fet una hipoteca en la seva parella i m'ha de, clar, jo no m'ho puc separar i li diu, estimada, mos hem de cuidar molt, mos hem d'estimar molt. Hem de fer un exercici constant de comunicació, d'estima, d'amor, perquè no mos poden separar, no? També aquesta cosa. Perquè econòmicament no se poden permetre separar-se. Això t'ho trobo,
clar,
Núria.
També... Sí. Tota aquesta, clar, tota aquesta casuística que vivim a dia d'avui fa que hi hagi moltíssimes parelles que en realitat no volen compartir. No volen compartir una relació de parella o una vida conjunta, però no queda més remei perquè no troben altres opcions per poder continuar. I clar, si no se posa molt de seny per les dues bandes, pot ser molt complicat i pot ser molt desagradable dia a dia.
Clar, Núria, t'has obert aquest melonet de la infidelitat. Li donem importància a la infidelitat a totes les edats? O, per exemple, trobar una parella fidel en els 20 o en els 30 no és el mateix que en els 40 o en els 50 perquè valoram altres coses, com podria ser l'estabilitat, la tranquil·litat, la peresa de tornar a començar a compartir intimitat amb algú altre que no sigui la nostra parella tota la vida, per exemple.
Sí, crec que totalment, crec que l'edat influeix molt. De fet, també hi ha conductes que dins d'adolescència o la joventut entren més dins de lo habitual, no? Perquè encara mos estem informant, perquè de vegades hi ha moltes ganes d'experimentar, no hi ha una autoestima del tot creada, no? De vegades ja quan mos feim més grans, pues començam a valorar altres coses, no? I és una miqueta més difícil que puguem... Sí, que puguem mirar més enllà de lo que tenim a casa, si lo que tenim a casa pues mos dona això una seguretat, una estabilitat.
Te sorprenen, però, tu, aquestes xifres de separació? Perquè, si mateix, què vols que te digui? Cada 100.000 habitants, 32 demandes de mitjana estatal, clar, és que parlant de 34 de cada 100.000 persones, que tampoc són tantes.
En realitat, me sorprèn perquè sí que hi ha una gran part que sabeu que no hi ha una intenció, no? i que s'hagués pogut fer, possiblement, perquè això s'encaminàs millor, i no s'ha fet, però a la vegada crec que amb els anys hi ha molta més consciència posada en que les ruptures no siguin excessivament doloroses i traumàtiques, sinó intentar arribar a un acord, encara que ja sàpiguen que no volem estar junts, però cada un per la seva banda.
Ara, què dius això? Hi ha un manual de la bona separació?
Ojalá.
No, ho dic perquè és com quan t'has de donar males notícies, és que no hi ha una manera bona, és com quan t'han de acomiadar d'una feina. És que no hi ha manera bona de dir-te aquesta relació laboral s'ha acabat. No sé si en el cas de les relacions personals també hi ha una fórmula que faci manco mal, perquè sempre n'hi ha un que ha de ser dolent, encara que no ho vulgui ser, sempre n'hi ha un que pateix, un que plora, un que no s'ho esperava. Clar, conjuntar tot això és complicat.
Sí, jo crec que sempre hem d'intentar que sigui la forma menys dolorosa per les dues bandes, no? I crec que per evitar aquest dolor extra hi ha una part de comunicació, d'empatia, no? De tractar de no ferir a l'altre. Se poden dir, s'han de dir, és veritat, està clar, però hi ha moltes formes de dir-ho i crec que no és tant el que se diu, sinó el com se comunica.
També per contra, de cada vegada gent més jove se casa, hi ha molt de casaments. No sé si ho han notat.
Sí, cada vegada, sí, cada vegada més jove, sí.
Vull dir que això també implicarà que hi hagi més divorcis, hi ha més casaments.
Nosaltres aquí tento un programa que creu en el futur. És a dir, seria el nostre resum.
No, però clar, com més casaments hi ha, més divorcis hi haurà.
Sí, això segur.
Clar, sí, per lo mateix... Clar, per lo mateix que dèiem, perquè en realitat hi ha certes edats que encara no estem del tot creats, no? I s'aprenen decisions pues, a edats on encara no tenim clar quin projecte de futur volem, què és lo que, on mos veiem, no? O què és el que esperam d'una relació, i després de mesura que passen els anys i mos trobam que la relació no mos ho aporta, pues sí, després venen els divorcis.
I per altra, també trobam aquesta notícia del Tribunal Suprem que ha obligat en aquesta parella de mallorquí a vetser deixar passar a casa un any per home, amb la qual cosa comporta fer un any de mudança, és a dir, cada any fer mudances.
Mudança, sí.
Això també deu ser un tragini emocionalment.
Sí, Crec que sí, però també a la vegada penso que si les persones no han pogut arribar a un acord, pues ja no queda més que complir lo que altres persones que s'encarreguen de posar una miqueta de justícia, no? Crec que segur que hi ha altres opcions, però en aquest cas, si és una opció que per als dos pugui estar bé, pues sí, és un tragí de mudances, però el manco tenen part i part igual.
Mm. Clar que sí, el que passava en Michael Douglas i Nadia Andra, sí, que s'havien deixat passar estaca mig any per home, perquè no van arribar a un acord a l'hora de vendre-la, però sí que al final se la va quedar en Michael Douglas, que no en va prendre en Michael, perquè qui va comprar l'altra meitat de l'estaca va ser en Catherine Zeta-Jones. És a dir, en Michael sempre lo de tenir una casa mitja en la seva parella, com que li funciona? Com s'ha de gestionar una situació d'aquestes, Núria? Clar, si estàs obligat a haver de conviure, que de vegades passa, que no te pots anar a una altra casa perquè no t'arriba el sou, o t'has de xapar una casa un any sí, un any no, hi ha manera psicològica d'anar preparant el camí o d'assumir-ho de qualque manera?
Crec que és molt més fàcil preparar el camí i assumir-ho quan és un any cada un, que no s'ha d'haver una convivència. Perquè crec que quan hi ha una convivència amb una persona o entre dues persones que no s'aduen o que no hi ha una bona relació a nivell salut mental, és molt més complicat que seguir d'una mudança, que no deixa de ser algo emocional també, però que no tens en el teu dia a dia, és algo molt més temporal.
Sí, és més material. Però vaja, va de compartir matalàs, perquè clar, no canviaràs el matalàs cada vegada que te canvies de casa.
O sí.
Home.
O sí. No, mira, me'n compres uns la primera vegada... Ja. El deixes com a arrambat a la paret i cada any aprofites per canviar-lo.
Evidentment, deuen tenir un quartet, no ho sé, qui deuen deixar les coses amb un, sí, perquè un bany
no,
clau.
Perquè en aquest cas no és una casa, no és una casa niu, que també s'estila molt ara quan la gent se separa, que hi ha una casa principal, podríem dir, que és on viuen els nins, i els pares passen una setmana a una casa diferent. Per tant, són tres cases en marxa. Aquí és el cas d'un matrimoni que no es va parar d'acord i que al final el jutge ha dit, un any tu, un any ella i tan contents. Per tant, si tu pots demandar... Per allò que ve de la notícia, fa tota la pinta de que euros n'hi ha per comprar dos matalassos, en aquest cas.
No sabem com viuen.
No sabem fil parlant del seu patrimoni, però normalment el manco no m'ha fet passar una pena especial aquesta notícia. Però jo vaig dir a la nostra psicòloga, millor un any per home que no ve de conviure sota el mateix sostre.
Això sí. Mos hem de curar en salut.
Sí, sí.
Núria García, moltíssimes gràcies.
Sí, sí.
Per explicar-ho
també. Gràcies a vosaltres.
I segur que em sentirem a parlar d'aquesta notícia. Una ferrada, gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Adéu. Bé, si pots comprar tot sol, però no sempre és possible.
No, és que no és possible. I moltes persones que fan això de sa casa niu, sa casa... que no estan quan tenen els fills, és que són pa i sa mare. És a dir, que a vegades tens 45 anys, 50, i vius una setmana que ton pa i ta mare, una setmana amb els teus fills, si pots. Perquè, clar, no te pots permetre tenir...
Que això també ha creat moltes neodolescències, eh? Que gent que durant una setmana és com a fredina i l'altra setmana és pare o mare de família. I, clar, te crea com una doble vida. Com aquella pel·lícula de la Marisol, Caro la de dia, Caro la de noche.
És així. Aquestes són les dades, les hem comentades amb la nostra psicòloga, però ara hem de canviar de tema i vos hem d'explicar la misteriosa mort de Michelle i Rob Reiner.
Aquesta setmana, Hollywood plora la mort de Rob Reiner, director de cinema de 78 anys, i de Michelle Reiner, fotògrafa i productora de 68 anys, la seva dona. El matrimoni va ser trobat diumenge a casa seva, a Los Angeles, i el que més va sorprendre és que va ser un homicidi perquè, segons el Departament de Policia de la ciutat, varen morir apunyalats. En un primer moment, els cossos de seguretat asseguraven que no havien identificat aquest sospitós, però el cas és que aquestes investigacions varen fer un gir de guió ahir quan Neil Reiner, un dels fills del matrimoni, va ser detingut com a principal sospitós d'aquest assassinat. A hora baixa, la policia de Los Angeles confirmava aquesta notícia en una roda de premsa. Explicaven que Nick Reiner, de 32 anys, era sospitós d'aquest assassinat i que es troba en custòdia policial. Segons esmenten diversos mitjans dels Estats Units, Michelle darrerament havia comentat amistats properes la preocupació pels problemes d'addiccions i de salut mental que patia el seu fill i, malauradament, ha tingut aquest final tràgic per part d'un director que molts recordarem per pel·lícules com la principal príncep de promesa, quan el Harry va trobar la Sally, Misery, llavors també alguns homes bons, és a dir, que n'hi ha una catralada, i que ella, ho comentava jo avui de matí, perquè vaig veure un reportatge d'ahir cap vespre, ella va ser una pionera en la realització de videojocs mesclats en cinema. És a dir, això de que ara molt de videojocs semblin pel·lícules, en part va ser perquè na Michelle Rainer, una dona que era realitzadora i se va conèixer amb en Rob mentre feien quan el Harry va trobar la Sally, ella va ser pionera en aquest camp i s'ha destacat molt la tasca d'ell, però ella també va fer la seva feina i també se l'ha de reivindicar.
Se'n farà una pel·lícula.
Jo crec que hi ha en Ryan Murphy, que ja està, com dirien en castellà, calienta que sales. Sí. Ja deu estar investigant per saber com va tot aquest jove des dels 15 anys. Ara en té 32, però des dels 15, que no deixa d'entrar i sortir de programes de desintoxicació, va viure en el carrer, va tornar a casa, és a dir, que han estat uns pares quan han passat de metro, en aquest sentit, per les addiccions dels fills, no oblidem que una addicció és una malaltia, és a dir, no estan jutjant, només estan descrivint, i clar, malauradament, si hi ha la mescla addiccions amb problemes de salut mental, aquest còctel de vegades té resultats fatídics, com és l'assassinat d'aquest pare i d'aquesta mare.
Exacte, és que d'aquí a un parricidi, que és així, no?, com es diu.
Sí, quantes famílies, sí.
Matar a un pare, a una mare, a un familiar proper, hi ha un bon tros, i a més fer-ho a casa seva i mentre, no sé si mentre dormien, però vaja, que és una d'aquelles coses que crida molt l'atenció de com pot arribar en aquest extrem una persona, i tot el món està regirat, la veritat, amb aquesta notícia que també hem volgut comentar. Però bé, que vam presentar amb vos les noves paraules que s'han incorporat al diccionari de la RAE.
La Reial Acadèmia Espanyola va presentar ahir la nova versió electrònica del Diccionari de la Llengua Espanyola, prèvia a la publicació de la 24a edició d'aquest diccionari, que serà l'any que ve, l'any 2026. En total s'hi han presentat unes 330 novetats entre excepcions i noves paraules que s'han incorporat en el diccionari. No les repassarem totes perquè no acabaríem en aquestes 3 hores de programa, però sí que vos podem avançar les que més hi destaquen. I aquesta nova versió incorpora moltes paraules relacionades amb l'internet. Alguns exemples són loguear-se. Sabeu què vol dir loguear-se?
Explica-m'ho.
Ja ho he de pensar encara.
Encara és difícil, fàcil. És accedir a un ordenador web o programa identificant-se amb un usuari o una contrasenya. Nosaltres ho fem cada dia
a l'ordenador
d'aquí, sí, de la feina. Sí. Fa peresa, però sí, mira.
S'ha de fer per seguretat.
Ja té una paraula en castellà que realment és un anglicisme, perquè ve de login, que és tot el que posen aquests ordenadors i aquest programa.
És a dir, que ara ja se pot dir
loguear-se.
Sí. Que m'ha creat l'atenció perquè la RAE ha incorporat més de 300 paraules, 330, i la setmana passada que parlaven de l'IEC n'ha incorporat 117.
Sí, sí, sí.
La meitat manco. Però loguejar-se, com seria?
No me sona que hi sigui, tampoc.
Segurament que no, però segurament que deu tenir també la seva manera de dir-se en català.
Sí, seria loguear-se, m'imagino, que seria...
Pot ser, sí.
No ho sé.
El farien de la primera.
O loguejar-se, sí. No, sí, podria ser... Logar-se m'agrada més. Però bé, hi ha més paraules relacionades amb el món d'internet i també que són anglicismes, unes GIF, que és una seqüència breu d'imatges animades que se repeteixen en bucle.
Ah, mira,
això, van anar enviat més d'un per WhatsApp de GIF, i d'ara ja podeu dir GIF.
M'ha cridat l'atenció, però que loguear-se és amb U... és GIF, és a dir, s'escriu G-I-F.
Ets única d'aquestes que han espanyolitzat, perquè les altres, si vols hi fixar, ara la llegirem, però
mantenen
la grafia,
anglesa.
Exacte. Altres exemples són hashtag, que ho hem utilitzat mil vegades per referir-nos a una etiqueta que se posa a xarxes socials, mailing, que és un enviament generalitzat d'informació a través del correu electrònic, en aquest cas, o streaming, que és la transferència contínua de dades que permeten a un usuari accedir a transmissions audiovisuals en directe o en diferit. La RAE també ha afegit paraules com pastes. M'han sorprès, jo. Algunes són alfombra màgica.
Ah, mira.
Foto de família.
Foto de família.
Juguete roto. I ponerla directa.
Ponerla directa.
Sí, està molt convençut en fer una cosa. Una que m'ha sorprès encara més és una expressió que han comentat en el sumari, hacer un simpa. I la seva versió argentina, hacer un pagadiós. Aquesta no l'havia sentit mai.
No, m'encanta hacer un pagadiós.
Hacer un pagadiós.
I de fet té molt més bona traducció en català, si m'apures, fer un pagadeu.
Pagadeu.
Que ja pagarà Déu.
Sí, sí, sí.
Quan vengui.
Exacte. Bé. Per qui no sàpiga, és partir d'un restaurant o d'un comerç sense pagar. Però m'ha sorprès, exacte, fugi corregent. M'ha sorprès que l'incorporin a la RAE en el diccionari, en aquesta. I algunes excepcions d'aquestes que s'han afegit són paraules com brutal, que afegeix la definició d'una cosa que és magnífica o meravellosa. Ara ja tothom diu brutal, això és brutal.
Una sí. altra excepció i ara brutal és uau.
Sí,
això està fantàstic. Fantàstic, fantàstic, meravellós,
exacte.
Brutal.
També trobam una altra excepció per la paraula xapar. Ara també significa tancar un local o establiment.
Sí. Sí, que això se fa servir moltíssim.
Sí, perquè aquesta paraula ja queda antiga quan la recuen.
Una mica desfasada.
Qui diu achapao?
Jo ho he sentit. I ho he sentit en català, a Catalunya, també, quan jo hi vivia, moltes vegades...
Aixapat,
això sí. És aixapat.
I dar la xapa no l'han acceptat.
Això és un calc...
És un calc des castellà, però sí.
Una mica matusser.
És veritat que encara qualcú ho utilitza per veure que a vegades... No, quan s'afegeixen aquestes paraules...
Haurien de saber quina edat és la persona que ho fa servir. És com xachipem.
No, eren joves. Mm. Però és veritat que a vegades...
Però sí que se diu, aixapat aquest restaurant, que és fatal, però se diu... O aquest bar, o...
En què vos juntau? Clar, jo com que no vaig mai de bars, jo sempre vaig per tot quan encara és obert.
Però sí que és que ja no ho sent tant.
A lo millor només és la gent que va de bars, això.
Exacte, però tu no m'hi relacion tant, amb la gent que ho diu. No ho sé.
No, per veure que moltes vegades...
Com en francès, que diuen fermer, com... No, si te diuen fermer, els francesos, no insisteixis, perquè està tancat.
Per veure que moltes vegades aquestes paraules que s'incorporen ja queden un poc... antiquades, podríem dir. Algunes paraules noves que s'han afegit, mireu, una relacionada amb la cultura són microteatro, millennial, també ara ja se pot dir, crudivorismo, o una que pot ser dura polèmica, turismofòbia. En aquesta darrera l'han definida com fòbia al turisme massificat, atenció, a causa del seu impacte negatiu en el medi ambient i en la qualitat de vida de la població local.
Crec que microteatro va començar aquí a Balears i s'ha estès moltíssim i...
Mira, idò, ja se pot dir...
I tant és així que ja s'ha incorporat en el diccionari.
Idò,
no han tardat tant com en xapar.
Exacte.
No. Ja ha anat bé.
Sí, exacte. No té tant d'anys, és microteatro.
Ara, estic fascinat amb a fer un pagadiós. Jo és que ara fris de poder dir... Ha fet un pagadeu.
Ha fet un pagadeu. Pagadeu.
Des d'aquí, arroba Institut d'Estudis Catalans. Si qualque vegada té sentit adoptar una paraula, un xenisme, d'una altra llengua...
Aquesta mos agrada. Nosaltres, atento al votam, fem pagadeu.
Això i cotarro, que encara no s'ha acceptat en català, i jo penso que la llengua de Fabra i de Mossèn Alcover necessita poder dir normativament quin cotarro.
Perdoneu,
eren les meves reivindicacions d'avui.
N'has fet mai de pagadeus?
Un pin mai.
Sí?
Un pin mai.
Ha prescrit, però, perquè ho pugui dir a la ràdio.
Prescrivíssim. Era una tarda.
Un pagadeu és volgut, eh?
Clar, sí. Totalment voluntari. Vaig anar amb un grup d'amigues a una terrassa que se va inaugurar en el centre de ciutat. I hi havia una gentada. I varen demanar escompte 6 vegades. I n'hi va haver una que és una frase que sortirà a una novel·la meva o una camiseta, ella va dir jo no faig cua per pagar. I m'ho vam anar. I ningú em va encalçar, perquè és que hi havia tanta de gent, perquè els primers dies estava ple, però de gom a gom, i supos que no donaven l'abast per poder atendre tothom. I m'ho vam anar cansats de demanar escompte per poder pagar-lo.
Això és un altre meló, és a dir,
era un pagadeu per insistència.
Si no te tracten bé... Bé,
clar...
Si s'ho mereixen o s'ho guanyen.
Tot i que no vas a passar mai que dius, et demanes escompte, un pit, dos pit, no te'l duen. I dius, m'aixec i faré un pagadeu. I tot d'una venen, perquè són sumen. Estiren la corda fins que poden.
Ara ja no em pot fer, però tu paga 10, perquè no, ja no, no. Te coneixerien
no.
Per tot.
No, és cert, jo m'ho de Balears i no... Hem de donar exemple.
Ni nosaltres ni ningú.
No m'agradaria no. No que qualcú telefonat aquí a la ràdio
en Xisco,
hola, ens ho despatx en Daniel Jacoba i li digués, esteu operari,
ha fet un
pague a Déu a un bar. No.
Sí, a vegades ho han fet sense voler, que això també passa, que fas un cafè i... Però ja... Tot d'una i tornes.
Això no m'ha passat mai.
Sense voler.
No t'ha passat mai.
Que sempre això... pac, ja m'ho vaig.
Pensar-te que qualcú ha pagat i que no ho hagi pagat, sí. I quan ja ets en el carrer, ai, no l'has pagat ja. Si ets
ja
molt
torn,
però no tornes.
Tot d'una que hi pens, torn a pagar. Però a vegades passen unes hores, fiat. Una vegada no se'n recorda.
El món va així.
De tot. O penses en altres coses. Bé, moment de fer un tempel.
El teu moment de tèntol.
Jo, normalment, el meu moment de tèntol és després de sopar, que em poso una pel·lícula, una sèrie o agafo un llibre. Aquest seria el moment de descans.
IB3 Ràdio és diversitat. Descobreix el que passa quan vius Miró des de dins. Per només 40 euros l'any gaudeix d'accés lliure a la Fundació. Activitats exclusives, invitacions gratuïtes i molts més avantatges. Fes-te amic avui i amb el codi AMIC2 tindràs dues entrades gratuïtes més. Tots els detalls a miromallorca.com. Viu l'art. Respira Miró. Ajuntament de Palma. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure un cas. Ara tenim que no és tan dàtil.
Diuen que és meu cas. El meu cas també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha encantat d'espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Encara som al saló, que ens han de fer la pedicura. Ahir parlàvem dels estris bàsics, útils tant per a les mans com per als peus. Avui ens centram en els utensilis específics per a la pedicura. Primer de tot, necessitam un reposapeus de pedicura, una petita plataforma, generalment metàl·lica, on recolzam els peus. També és molt pràctic el separador de dits, que ajuda a manipular millor el peu mentre esmaltam les ungles. La llima de durícies ens serveix per polir i suavitzar la pell morta del peu, mentre que el talla durícies, escrit tot junt, elimina les durícies més gruixudes. Atenció amb aquest aparell. Té un mànec metàl·lic i una fulla d'afaitar i poden fer-nos talls sense volar. I per acabar, segur que sabeu què és la pedra tosca, el clàssic llimador de peus de tota la vida. I amb les ungles ben polidetes i els peus ben arreglats, us deim fins demà. Ja ho sabeu, terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Tomeu Canyelles. Meges, com estàs?
Molt bé.
Benvingut un dia més.
Content de ser aquí.
Nosaltres també avui per parlar d'un compositor magnífic.
És que avui és un dia com per escoltar, no sé si és estens, no sé si és moment de la setmana o què, però d'escoltar música clàssica,
no? Ah, que
no?
Sí, 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 vaig en darrer. I ara t'explicaré una curiositat sobre aquest compositor, però primer...
Per favor.
Expliquem que tal dia com avui va néixer... Beethoven.
Sí.
De fet, era Capricorni.
Ostres, no havia caigut, perquè clar, jo amb els temes de l'horòscop me'n perd bastant.
Diria que sí, ara no.
Creus que això va deixar una empremta en el seu caràcter?
No ho sé.
Bé, m'ho diuen, que hi ha com una espècie de predisposició astral, no sé com dir-ho.
No m'ho vull equivocar, però diria que sí. Bé, doncs, va néixer tal dia com avui, de l'any 1770,
sí.
I encara ara és un dels referents compositius sense
absolutament,
cap mena
no?
De dubte.
Si ara féssim una enquesta a peu de carrer, segurament, encara que si no li acabi de fer massa música clàssica, segur que el diria.
Segur
no? Seria
sí.
Un dels dos altres noms que vendrien al cap.
I hi ha aquesta expressió, Tomeu, que diu que genis no neixen, sinó que es fan. Per tant, quin era l'entorn en què va néixer i va créixer Beethoven?
Hem de dir d'això que ell procedia d'un entorn familiar modest, no? De fet, els seus predins, per exemple, eren pagesos que havien servit a les granges de Liège, a Bèlgica. I també et sap, gràcies a bona feina dels biògrafs, que el seu predí, Ludwig, va emigrar a Bonn, on exercia de músic i mestre de capella de l'orquestra del príncep de Colònia. Un dels seus fills, en Johann, que de fet era el pare del nostre protagonista d'avui, heretaria aquesta genètica tan predisposada a la música i, de fet, s'hi dedicà professionalment. Heredà la plaça director d'orquestra de Bonn i més tard la va perdre, ho hem de dir, pot ser un mal cap, perquè era un home que li agradava molt l'alcohol, fins al punt de provocar-li una malaltia que el va incapacitar, no? De sa mare, de Beethoven, de Maria Magdalena Keverick, poden dir que era filla d'un cuiner que passava vicaria sent molt joveneta. De fet, en els 18 anys va quedar vídua, no? Coneixeria poc temps després en Johann van Beethoven, en qui es casà i tingueren 7 fills. El segon d'ells, per cert, un dels grans genis de la història de la música i, com han dit, el protagonista de la secció d'avui.
Per cert, era Sagitari.
Sagitari.
No era Capricorni.
Vaja.
Perquè els que neixen 16 de desembre encara són sagitaris, encara no ha entrat el Capricorn. Però bé, una curiositat, i allò que te volia explicar és que l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, aquest cap de setmana passat, va fer a Palma i a Manacor un concert i va fer la novena de Beethoven.
Un clàssic per dret propi.
I va una gentada espectacular. Anna Marta Bossà de soprano, Anna Begoña Gómez de mezzo, Joan Lainez de tenor. Va ser una meravella. I va ser la primera experiència musical dels meus nebots, que tenen 4 i 7 anys, i els van dur en aquest concert.
I com ho varen viure?
Bé, sí. Varen aguantar. Que...
Varen aguantar.
I varen fer silenci.
Bueno.
I me va fer gràcia, perquè un sempre recorda aquell primer concert.
Segurament, o d'aquí 15 anys, o 20, els hi demanen quin va ser el teu primer concert, i potser els hi vendrà aquesta imatge que varen viure plegats.
Sí. Que també està bé d'uns infants, tot i que siguin eren els únic que hi havia, però bé, a poc a poc també els vas educant
sí.
En aquest món. Per cert, un concert fantàstic que va fer la Simfònica. Però bé, tenim més preguntes per tu, Tomeu.
Així és, perquè la història ha demostrat que es pare de Mozart tingué un paper clau a l'hora de leirar la carrera musical del seu fill. No sé si va passar exactament el mateix en el cas de Beethoven.
Podríem dir que hi ha un paral·lelisme molt interessant, perquè en Johann van Beethoven havia quedat tan impressionat a veure que Mozart, amb 7 anys d'edat, actuava davant les grans coses europees, que va dir que clar, aquí ell també podia fer alguna cosa amb el seu propi fill, no? Havia entès... que en el cas d'en Mozart, el principal valor que tenia era son pare, i per això es volcà en l'educació del seu fill. No? Volia que en Ludwig fos un nen prodigi, i per això el va instruir les totes. Li va ensenyar solfeig, li va ensenyar a tocar piano, sorgues, clarinet...
Era un poc com en Hildegard.
Sí, o fins i tot com son pare de Negassi, vull dir que ja des de petit el va marcar a foc. No? I arribar a ser tan obsessiu que el nen pràcticament no es relacionava amb altres infants de la seva edat. No? I això tenia un impacte notable amb el seu desenvolupament afectiu. En Johann arribava a un punt en el que el feia tocar en el seu fill de nit, cosa que repercutia en el seu rendiment escolar, perquè mos hem d'imaginar que aquest nen, en Ludwig van Beethoven, arribava cada matí a l'escola cansat, mort de son, fent badalls, no? Certament, en Beethoven incrementaria el seu potencial compositiu i interpretatiu a mesura que es feia gran i estudiava amb altres professors. Però hem de dir que és vera que aquests primers anys formatius de sa mà de son pare marcaria en el seu sentit musical tan natural i, podríem dir, instintiu.
També. Quan repassant la vida d'algun d'aquests grans genis de la música clàssica, observant, Tomeu, que la seva vida sentimental sol tenir un gran impacte en les seves composicions. Però en el cas de Beethoven, quin rastre va deixar l'amor en el seu llegat musical?
I de mem, no poden dir que fos un amor gaire afortunat, perquè quedà marcat per dos desenganys amorosos que li van llevar les ganes de plantar-se davant d'un altar, no? Per exemple, ells saben que va estar molt, molt, molt penjat d'una jove contesa anomenada Josephine Brunswick, i malgrat era una relació corresposta, no pogué fructificar a causa de la separació social que existia entre la noblesa i la plebs, no? Sabem a partir de la documentació de l'època que ell era un amor molt enamoradís, no? I que a causa del seu reconeixement com a músic, idò, per descomptat, ell va sovintejar la companyia de dames de l'altra societat. Poden dir també que això és un caire molt misteriós dins la seva vida, no? I a més, reforçat en la presència d'una extensíssima carta d'amor localitzada juntament amb el seu testament, i que ha estat objecte d'estudis exhaustius durant pràcticament un segle i mig, no? Aquesta missiva, sense data, escrita i dedicada a, i cito textualment, la meva amada immortal, crea un gran enigma sobre la seva possible destinatària, no? A més d'unes línies com a molt sentides, molt profundes i íntimes, no? La seva creixent sordera, a més, l'aïllaria de la resta de persones, i així podien dir que en Beethoven es va resignar d'una vida íntima, diguem, bueno,
solitària.
Sí, molt solitària.
Clar, també tenen aquest punt tan emocional.
Clar.
I per això també són més enamoradissos, però clar, a vegades és complicat gestionar aquestes emocions. També per un gran geni com
és
en
així.
Beethoven.
A més, un home de caràcter tempestiu, com m'ha quedat també demostrat.
Sí.
Clar, se n'ha parlat molt d'un fet sorprenent, Tomeu, que és que un dels grans compositors clàssics de la història, com és Beethoven, fot sort com una tàpia. Clar, d'on prové aquesta pèrdua d'audició?
Val, és que existeixen moltes teories al respecte, no? Des de, per exemple, l'exposició en el Renault durant els assajos, de les seves peces musicals, també s'ha especulat amb una possible condició hereditària.
Home, pobre, si visqués ara, segons quines discoteques o segons quins concerts, que a vegades un pan verd mai no faria res.
Hi ha a vegades concerts, bé, jo és que ho he dit, jo sempre vaig en taps, eh? Jo sempre,
tu vas en taps?
Sempre per tot,
vagi a
qualsevol concert, assajar o que sigui, sempre a taps allà. I taps.
Bé, tu també t'agrada la música renovera.
Sí, molt renovera, m'han de dir, hem d'incidir en aquest molt renovera, exacte, com bé.
És a dir, que te cures en salut.
Sempre millor protegir les oïdes, evidentment.
Fas bé,
sí.
I de no saber si era perquè escoltava...
No sabem, és que hi ha un molt de misteri. També s'ha especulat, com dèiem, amb una condició hereditària, és a dir, un problema mèdic, una possible infecció, no se sap. No obstant això, dos professors de la Universitat de Viena semblen haver identificat la possible causa, i és que en Beethoven es va quedar sord, diuen, per una otosclerosis de l'oïda interna, és a dir, pel creixement anormal d'un osset esponjós que tenim dins l'oïda. Sabem que els símptomes es comencen a manifestar durant un tram de la seva trajectòria compositiva, que és conegut com a període heroic, no? És a dir, quan realitza aquelles peces que denoten una tendència cap a l'heroisme, no? Cap a la lluita. Clar, tampoc han de perdre perspectiva que ell mateix està lliurant una de dins, no? I que tot això el va arrossegar cap a desencant, cap a la depressió i també cap a l'aïllament, no? Hi va un moment, de fet, que ell ja no hi sentia i que l'única manera de poder comunicar-se amb les persones, amb els amics, amb la família, era fent ús del que ell anomenava quaderns de conversa. És a dir, plantava uns quadernets i escrivien allà les preguntes i les respostes. Mm. De fet, arribava a sentir-se tan fora de lloc que fins i tot valorat suïcidi com una possible opció, cosa que, finalment, i per sort, va descartar.
Vaja. Com he dit al principi, Tomeu, d'aquesta secció amb Beethoven, va néixer tal dia com avui, l'any 1770, i morí el març de 1827. Se'n sap res de la seva mort?
També és un altre aspecte molt interessant dins la seva biografia, perquè l'historial mèdic d'en Beethoven donaria per un parell de programes. Sabem que al llarg de la seva vida va tenir nombrosos problemes digestius, dolors abdominals, alteracions gastrointestinals, bronquials, articulars i oculars, episodis de depressió, irritabilitat...
Vaja.
Vull dir, era una persona que va sofrir moltíssim, no?
Així durant... que el va viure bastant
anys. Sí, tant. És que també en aquella època, és vera, que hem de valorar, pues, que no teníem els remeis ni la medicina feina i les
distàncies.
Tot i que era
de casa bona.
Clar, evidentment, també tenia un cert aixopluc sí. social, no? Però durant molts anys ell reconeixia en el seu entorn més proper que vivia amb una contínua sensació de malestar i que tal efecte volia que quan ell es morís estudiessin en detall el seu organisme per poder localitzar la causa d'aquell mal i així poder trobar un remei mèdic en el futur, no? Com bé has dit, va morir el 1827 i durant molt de temps especular amb diverses teories, no?
Bé, tenia 56 anys.
Sí, però aquella edat no era tampoc tan jove. Vull dir, ara sí, ara és una tragèdia increïble morir en aquesta edat, però en aquest moment, ostres, no, tampoc estaria tan malament. Però bé, després, quan va morir, és vera que van començar a sortir moltíssimes de teories, però hem de dir que haguérem d'esperar l'any 2005 per esbrinar una causa més o manco fidel i exacta. De fet, l'anàlisi d'un floc de cabells revela una alta concentració de plom. No? El plom a l'organisme explicaria que no només aquest home tingués greus problemes digestius o la sensació de malestar, sinó que quadres de depressió i canvis d'humor tan sobtats. No? Durant un temps es va pensar que aquesta intoxicació de plom provenia d'haver begut aigua d'un rierol contaminat, però sembla que els darrers estudis apunten a una causa més senzilla, no? I és que ell utilitzava uns tassons fets amb aquest tipus de metall, amb plom, no? I que a la llarga d'utilitzar-los, un dia sí i un dia també, varen dinamitar el seu estat de salut.
Uau.
Sí? Això jo no ho sabia, la veritat.
Jo tampoc, que m'ha deixat morta.
Revisau, per tant, si bevo un metall.
Sí, no, ja ho diuen, que ara que tu veus el plàstic.
Ah, jo tinc aquí un botellí, alerta. Ah.
Que ingerim sense voler, ingerim microplàstics.
És així.
Ara que en Tomi ho ha citat Bonn, que aquesta ciutat que des de que va caure el mur de Berlín ha caigut una mica com sí. en l'oblit, perquè abans era la capital de la República Federal Alemanya, quan hi havia el mur, és on hi ha la casa Beethoven, que jo hi vaig anar aquest estiu, i és espectacular.
Val la
pena. És d'aquestes visites que dius, per saber com vivia Beethoven, no hi ha molta cosa seva, també t'he de dir, però sí que tenen una proposta museística que és molt xula i paga la pena anar a fer una visita.
Bé, no tots els dies on està, on va néixer, on va créixer, que, no sé, una figura capdalt, no?, de la història de la música.
I a part que 500 metres hi ha una botiga de llepolies molt coneguda que va néixer Bonn. Per tant, paga la pena la visita per les dues coses.
I d'anem a fer que Bonn torni a ressorgir de les seves cendres,
oi? Està bé fer turisme cultural en aquest sentit. També hi ha molta gent que va a Austria, Salzburg...
Bé, música i llepolies jo crec que és una combinació imbatible. Vull dir que jo veig un gran plàcid.
I en aquest sentit, hi ha molta gent que va a Austria, Salzburg, no sé si heu anat, que també allà on va néixer Mozart, hi ha uns bombons boníssims, que són de Mozart, i tothom
que va
allà...
Sí, però podrien davallar els preus. Mallorca, Salzburg. No, és que vas a Viena, que no està tan lluny, i surt relativament bé, però és que anar a Salzburg és gairebé com anar a Amèrica. M'ha al·lucinat aquest tema.
Bé, què he dit avui, Beethoven? Moltíssimes gràcies, també.
A vosaltres.
Fem una pausa, ara tornem.
Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3. Tots donem una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 5 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Tendol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I I continuem, i ara vos hem d'explicar que l'any que ve, el 2026, que ja aviat hi arribarem, és l'any Alcover, el centenari de la seva mort, i ara s'acaba de publicar la primera edició crítica de l'obra poètica per part de l'autor i filòleg Ignasi Moreta.
Marielma Bonet, cantant de solució d'Alcover, l'autor i filòleg, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ignasi Moreta, responsable del segell Fragmenta i curador, també acaba de publicar poesies a Edicions 62, la primera edició crítica de l'obra poètica de Joan Alcover. Una edició comentada que corregeix les dificultats de lectura que tenia l'edició de la seva poesia que Alcover va publicar el 1921, 5 anys abans de morir.
I per parlar-ne han convidat Ignasi Moreta. Com estàu? Benvingut.
Hola, bon dia, bona tarda.
Moltes gràcies. Com ha estat fer aquesta edició crítica de la poesia completa d'Alcover?
Bueno, això va sortir perquè em va tocar un any explicar Alcover als meus estudiants, quan jo era abans cap a Pobre Fabra, i em vaig trobar que necessitava eines, que necessitava una bona edició, que necessitava tenir els textos ben datats, tenir clar com comentar, com anar a fons a cada text, i vaig trobar a faltar una edició crítica, comentada, on cada text s'abordés amb la màxima profunditat, i vaig pensar, doncs, ho faré jo. I així m'hi vaig posar a treballar, i he estat treballant durant bastants anys. De fet, ho vaig presentar fins i tot com la meva segona tesi doctoral, i ara tinc l'oportunitat de publicar l'edició a 162.
Ara t'has convertit en un mestre, en un estudiós d'Alcover. Què has trobat en la seva obra, Ignasi?
Home, en la seva obra hi ha alguns poemes absolutament extraordinaris, poemes com Desolació, La Relíquia, La Balanguera, La Serra, són notes d'allà, són poemes que t'acompanyen, poemes que en moments de desolació, que en moments de, doncs, et donen una manera d'entendre les coses i de, si em diguessin un món on no existís un poema com Desolació, sembla que t'arrenquin un tros de la teva ànima, no? És un poeta absolutament excepcional que mereix els màxims esforços de divulgació, de coneixement, de lectura, perquè és un dels grans, clarament. Mm.
I perquè fins ara no s'havia fet una edició completa, amb aparat crític, una edició analítica com la que tu has fet. És difícil de creure amb un autor de sa volada de Joan Alcover.
Sí, la nostra cultura té moltes llacunes i hi ha molts autors que mereixerien edicions ben fetes i no s'han fet. Afortunadament teníem l'edició de Magenta Neparalló, que és una molt bona edició de la poesia completa d'Alcover, que inclou la poesia castellana també. Per tant, tampoc podem dir que no hi hagués res, sinó que l'acadèmia, els estudiosos han treballat. Vull dir, però no vull fer aquell paper de abans de dir no hi havia res i ara arribo jo i ho arribo tot. No. Hi ha una tradició d'estudiosos important de l'obra d'Alcover i se'ls ha de valorar i continuen treballant, no? I jo he fet una petita aportació que és, doncs, en el camp filològic, doncs, necessitàvem una edició crítica, una edició comentada, i aquesta és l'aportació que s'ha mirat de fer.
Mm-hmm. Clar, tot això arriba en un bon moment, perquè l'any que ve és any d'Alcover, supos que també ho heu fet venir bé. Oh, no.
Sí, ha anat bé, perquè quan a 162 el vaig plantejar el projecte, doncs evidentment que tinguéssim a les portes d'un centenari, doncs segurament ha facilitat que aquest projecte es pogués materialitzar de manera prou ràpida. Entre que vaig entregar el material i que l'hem publicat, doncs ha sigut ràpid. Sí, sí.
Tothom parla de la dissort que va tenir Alcover. Tu l'has pogut, tu que has estudiat tant la seva obra, realment se transmet tant aquesta dissort de la seva vida en els seus poemaris?
A veure, sí i no. És a dir, evidentment Alcover és un poeta tocat per la mort de la seva primera dona i de quatre dels seus cinc fills, i evidentment això té una traducció poètica en la seva obra. Les elegies, evidentment, són fruit d'una experiència biogràfica duríssima. Però el que és interessant d'Alcover és que ell no fa pornografia sentimental, ell no fa expressió dolorista de l'infortuni lacrimògena i romàntica. I fa una altra cosa. És a dir, és un poeta d'un gran control, d'una gran elegància, poetitza el seu dolor, però ho fa amb una saviesa, amb una serenitat, d'una manera que fa que els lectors que no hem viscut la seva experiència concreta hi podem abocar la nostra experiència. És a dir, ell no parla només de la seva desgràcia, ell parla del dolor, i parla del que ens afecten els esdeveniments que ens toquen, no? De com una experiència transversadora dona entitat i gruix a la nostra vida, no? Quan el poema de desolació, el poema de la relíquia, perdó, diu, els 30 anys que han passat des que vaig deixar de ser jove no serien no res si no fos per les ferides, no? Ens està dient que el dolor és el que d'alguna manera dona corporalitat i dona entitat a una experiència vital, no? I llavors no cal que tu se t'hagin mort 4 fills per empatitzar amb això que ens està dient Alcover. Ho dic perquè crec que hem d'anar una mica més enllà de les lectures estrictament autobiogràfiques d'Alcover, perquè Alcover ens convida a transcendir, no? O sigui, és molt més que el poeta a qui se li moren uns fills i fa uns poemes sobre el mort dels seus fills. Uh-huh. És algú que, a partir d'una experiència, salta la categoria. Jo crec que això és el que el fa gran.
Totalment, i molt ben explicat. Ignasi, ara només me'n falta llegir aquest llibre, preparar-nos per aquest any Alcover, que és una manera fantàstica de fer-ho, a més amb aquesta edició crítica que n'has fet d'aquesta poesia i aquests dos poemaris que va escriure Alcover cap al tard i poemes bíblics que ara s'ajunten en aquestes poesies, Joan Alcover, edició 62, amb edició crítica d'Ignasi Moreta. Moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres per ajudar-me a
fondre-ho. Clar que sí, te tornarem a convidar l'any que ve i fem un dia dedicat al Cove, d'acord?
Com vulgueu, estic a la vostra disposició.
Fantàstic, moltíssimes gràcies.
Gràcies, a reure.
Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornarem a Ivetra Ràdio 2 perquè els nostres companys dels serveis informatius d'esports arriben amb el futbol.